Ràdio Tiana i la Biblioteca de Can Baratau presenten... Narracions vivencials. Avui, l'embalat.
Visca l'embalat, visca l'embalat, que fugi la quitxalla cap dintre la gent gran. Visca l'embalat, visca l'embalat.
Hola a tots i a totes. Bona tarda a la Tiana Nostàlgica i a la Tiana Pràctica. Aquí té records perquè ja té una edat i un passat i a qui els vol conèixer aquests records perquè encara és jove però vol saber quina és la història sentimental de Tiana. Benvingudes i benvinguts a una nova edició per primer cop en directe de les narracions vivencials. I és que aquesta tarda estem molt contents, tots aquells i aquelles que formem l'equip de Ràdio Tiana, perquè estem d'estrena. Per primera vegada us estem oferint en directe aquestes narracions vivencials, el relat parlat i desgranat a través de la memòria de nens i tianenques que estan aquí a la Biblioteca Can Baratau, d'una part de la història recent del poble. Aquesta tarda us acostem a una part molt important de la memòria oral de Tiana, us acostem a l'embalat. I el programa, aquest programa el fem en directe, com us dèiem, ara i aquí, des de la Biblioteca Can Baratau, al cor del poble, des de Ràdio Tiana. Ens podeu seguir ara mateix des del 107.2 de la FM o bé per internet, clicant al nostre portal web de la local que ja coneixeu. Ens acostarem a l'embalat, el entoldado, com es va haver de dir els llarguíssims anys en què el català estava prohibit, com sabeu, i cosirem records d'una franja d'anys que va del 1940 fins a entrat als anys 70. Comencem, perquè si no, no ens donarà temps d'anar teixint records i aquí avui tenim gent molt i molt important que té ganes de refrescar aquesta part de la memòria del segle XX del poble. Doncs bé, per començar, jo vull demanar a les persones que estan aquí a Can Baratau, aquí agraeixo moltíssim, moltíssim la seva presència, agraïm tot l'equip de Ràdio Tiana la seva presència i a la Marta Kerr l'esforç que ha fet perquè aquest programa fos una realitat, aquesta narració vivencial d'avui fos una realitat i fos en directe, com els dèiem. Doncs jo els demano, els tractaré de vostè, espero que no els hi sembli malament això, no els faci sentir grans, perquè no ho són gens de grans, tenen encara molt, molt frescos els records, em sembla. Doncs que d'entrada, per començar molt ràpidament, una a una, les persones que estan aquí i ens acompanyen avui, ens diguin com va ser el primer cop que van ser a l'embalat. La primera vegada que tenen un record de l'embalat de Tiana, com va ser? I si van anar sols o amb els pares o algun familiar. Molt, una pinzelladeta només.
Carme el Pusso, record que tinc ara... Bona tarda. El record que tinc en aquest moment és la tarda de 8-9 anys amb el vestit emmidonat perquè era l'infantil i corrents i que ens ho passàvem molt bé perquè esperàvem verdaderament la festa major.
De quin any parlem, Carme?
Home, en tinc 73 i en tenia 8, imagina't. O sigui que eren anys, molts anys, I la veritat, ens ho passàvem molt bé, pallassos, que era un luxe, amb unes tonteries que feien i bueno,
molt bé.
Un record molt bonic.
Ara en parlem, Carme, ja del contingut. Moltes gràcies per aquest primer record. En Josep Maria Tòfoli també té records del seu, la seva primera entrada a l'embalat. Com va ser?
Igual, la mateixa. Les sessions infantils a la tarda que hi havia, els pallassos, inclús amb ball i tot, pels nens petits també. També hi havia el ball.
Anys 50 estem parlant?
Estem parlant dels anys 50, sí. Jo soc de l'any 50, doncs 54, 55, 56 o així.
Molt bé, gràcies Josep Maria. I hi ha una altra persona també molt coneguda al poble, en Joan Canyada, que també em sembla que als anys 50 ja pot tenir algun record de nen, de canalla, a dins de l'embalat.
Sí, bona tarda. Sí, tinc record, diguem-ne, des dels anys 50, jo suposo que la primera vegada que vaig trepitjar-lo devia ser el 51, 52 amb els pares amb un gat. De Tiana no tinc un record fresc, però suposo que devien ser cap als anys 60, perquè amb la família havíem tingut la família de Tiana, havíem trepitjat el d'aquí, de l'antic camp de futbol.
Molt bé, gràcies, Joan. I en Miquel? En Miquel, no sé de quina dècada parlaria, en Miquel? I quin
bé, any, jo dels anys 56, l'any 56. En tinc ara 69, o sigui que... Bueno, nosaltres en aquella època pues, teníem una vinya i anàvem a tallar raïms. I l'última carretonada, diguéssim, l'última carretada de raïms de la vinya el fèiem de pressa i corrents per poder anar a l'embalat, poder arribar a casa rentant-se i poder anar a l'embalat a veure els pallassos, a veure i el ball que feien després.
Tot i que eres un nen i ja treballaves a la vinya amb la família.
Sí, perquè la vinya era familiar, era del pare, i a l'hora de tallar raïms pues, fèiem tots amb il·lusió i amb moltes ganes.
Moltes gràcies, Miquel. Tenim un altre convidat, que si ens pot dir el nom, sisplau.
Antoni Lleudet.
Ah, clar, Lleudet.
Sí, no podia fallar perquè sóc el més vell de tots.
És que porto unes ulleres de sol en Lleudet que m'ha despistat una mica.
El meu record és més vell. Jo puc parlar de l'any 40.
Endavant.
Del 1940.
Bé,
i dic això perquè l'any 41 vaig tindre una mala experiència a la vora de l'embalat, precisament.
Què va passar?
Pues hi havia la ruleta aquella cèlebre allà, que hi jugaves per una pesseteta, em va tocar una ampolla de conyac oxigenado de l'Agustín Blázquez i vaig agafar una porratxera de campionat que es va cuidar la meva mare de fer-me-la passar. Per això em recordo perfectament de l'any 40, perquè aquest any cèlebre era el 41.
Quants anys tenia el nen Lleudet aleshores?
Quants anys tenia jo? No ho sé, en tinc 84. Tu mateix. Vaig ser l'any que vaig fer la primera comunió. 9 anyets.
Uns 8 o 9. Molt bé, gràcies. I l'Eduard Ràfols, que també és un altre habitual d'aquestes narracions vivencials. Quin és el primer record que té l'Eduard?
El record és una mica difús, vull dir. Jo recordo que als anys 60, en què érem veranejants, i recordo que l'embalat em va impressionar molt, perquè hi havia unes palcos, que en dèiem, i bona orquestra. No sé si me'n vaig escapar o no el vaig conèixer, el de la tarda ball infantil no el vaig practicar mai, i el ball dels grans doncs, només em deixaven mirar i em feien fora, perquè evidentment, no tenia prova de com per ballar amb la gent jove i amb la gent gran. Però sí que m'ha dat un record de que aquestes generacions anteriors a les nostres que eren grans balladors. Alguns encara ho són, com en Joan Canyada, que jo l'he vist ballar aquí a la Festa Major. I com ballaven tangos, com ballaven passodobles, foxtrot, amb moltíssim estil. Evidentment, la gent amb polainada, amb camisa i corbata, i sempre m'ha agradat més, i sempre he tingut ocasió, veure la gent gran com ballava, cosa que, clar, com nosaltres som de l'època ja que començàvem a ballar separats, o el rock and roll, que ens separàvem, doncs sempre m'ha quedat. I sempre m'ha quedat les ganes. He fet alguns intents, perquè de jove havia anat a alguna acadèmia d'aquestes de dansa, de ball modern, aprendre una mica el tango i tal, no sé, ho trepitjava més o menys, però no... molt lluny de l'hàbit que tenien els pares i avis...
Molt bé, doncs gràcies, Eduard. Moltes gràcies per aquesta primera fotografia de la memòria més enrere que teniu dins de l'embalat, aquestes persones de Tiana, tots aquests homes i aquesta dona. Avui només tenim una dona aquí, que és la Carme Cussó, però que em sembla que té una biblioteca de records, la Carme. Bé, comptem amb una persona, avui un convidat de luxe, que és un arquitecte jubilat, ens explicava en Francesc Albardaner, que està fent un estudi molt exhaustiu sobre els embalats a Catalunya. Molt benvingut, molt bona tarda. Francesc, volíem preguntar-te l'embalat de la dècada dels 40, com era en general a Catalunya? Quina estructura? Devia ser una cosa molt senzilla.
Aviam, els embalats, des de l'any 1840 fins al 1870, l'estructura va ser sempre la mateixa. És el gran invent. O sigui, hi havia unes antenes, hi havia unes cordes, perquè l'invent va ser que tot el sostre de l'embalat anava suspès des de dalt. I per tant, a dintre de la sala de ball no hi havia cap pal. Era absolutament diàfan, una gran sala, aquest és el gran èxit.
Una
no?
Mica com un circ, potser, com aquell.
No, aquí està la meva lluita per explicar que precisament l'estructura dels embalats és superior, molt superior a la dels circs, perquè la dels circs, la lona ve suportada des de baix per pals. En canvi, la dels embalats era una estructura laminar tensada des de dalt, que evitava qualsevol pal a dintre de la gran sala. I el mèrit d'aquesta estructura és que és única en el món. Jo crec que és la màxima aportació de l'arquitectura catalana a l'arquitectura mundial, ho dic clarament, en matèria d'estructures lleugeres.
Als anys 40, recordem, postguerra...
Als anys 40, l'única novetat que hi va haver en els embalats, perquè ja dic que es van repetir l'estructura molt, molt tot, va ser que el terra, la pista de ball, va ser de fusta, de parquet. El parquet s'inventa, es comença a posar després de la guerra. Abans, durant 80 anys, doncs, la pista de ball era una estora, una catifa tensada.
A sobre el terra mateix.
A sobre el terra mateix, o si el terra era humit, hi tiraven una capa de boll, que és la clòfia del blat, i aleshores per aïllar-lo i fer evitar l'humitat.
Moltes gràcies per aquesta primera explicació. Una cosa et volia preguntar, Francesc. Als anys 40, doncs, en plena postguerra, molts pobles que potser volien tenir o tenien embalat no tenien llum elèctrica. Com es feia això? Com se'l solucionava? O si no es tenia llum elèctrica, no es podia tenir embalat?
Aviam, hi ha una llarga tradició dels embalats al segle XIX que s'il·luminaven a la nit amb espelmes, després amb carborúndum, amb gas, o sigui que l'electricitat va començar a finals del segle del XIX al XX, però si no hi havia llum elèctrica es feia amb gas.
Es feia igual.
O fins i tot amb làmperes de barques de pesca.
Havia de ser un mínim de gran al poble per tenir embalat? Per dir 1.000 habitants? O
no.
Una mínima estructura o no calia això?
Aviam, clar, com més gran fos el poble, normalment més possibilitats hi havia que es poguessin pagar un embalat, perquè muntar un embalat era una cosa cara. El que passa és que hi ha pobles molt petits, he descobert a tot Catalunya, que si estan situats a prop d'una gran capital, a vegades podien fer un gran embalat sent el poble molt petit. Per què? Perquè, per exemple, tots els pobles del voltant de la Bisbal, doncs, d'Empordà, doncs podien fer un embalat pensant no en la gent que era d'allà, sinó, clar, si la festa major no coincidia, perquè venia tota la joventut de la Bisbal, anaven allà, no? És un poble com Mont-ras, que és insignificant, en el sentit de població, va tenir els seus fins i tot dos embalats, imagina't.
Molt bé, doncs tornem a Tiana. No sé si en Josep Maria Tòfoli ens podria dir, segur que ho sap, perquè aquestes coses sempre les sap, on estava en aquella època, en aquells primers anys de l'època que abarquem avui, on estava situat l'embalat? Actualment a quina zona del poble correspondria?
Sí, de l'any 40 fins a l'any 51 estava el que seria el carrer de la Pau amb el marquès de Monistrol. A sota el que seria el sindicat i la part de més a baix.
Hi havia un descampat?
Sí, llavors estava per edificar, llavors es feia cantonada, els planos i així que hi ha, el carrer de la Pau, marquès de Monistrol. Un any es va fer on té ara els pisos de la Caixa, que estava també per edificar, i em sembla que un any també es va fer on després va ser la casa del senyor Riudor. Això ho he sentit, però no he vist cap document, però ho he sentit. I l'any 52 va ser el primer any que ja es va fer el camp de futbol vell.
Molt bé. Aquesta, ja hem dit que aquesta dècada doncs, només hi ha una persona, que és el senyor Llaudet, que pot tenir records. Vostè, senyor Llaudet, què recorda d'aquells anys 40, a part del que ens ha explicat ara, de què s'hi feia allà dins? Perquè el que tenim entès és que no només eren balls per festa major, sinó que era tot un ventall d'activitats.
Bueno, ja ho han dit, la secció de pallassos, el ball infantil, que era el de l'aperitiu del dia de Sant Cebrià. Sí que voldria fer un petit encís a el que ha dit el meu amic Tòfoli.
Endavant.
I és que, si no ho he entès malament perquè ja sordeix una miqueta, hi va haver-hi uns anys, que vam fer l'embalat en el solar que hi ha entre el casino i a Cala Xalà, o el dipòsit de cara és l'aigua, allà on hi ha actualment la caixa de pensions. Ho has dit?
Sí.
Sí. Bueno, doncs, aclarit això, llavors s'hi feia, inclús hi havíem fet en l'embalat vetllades de lluita lliure, que llavors hi havia el cèlebre Terrés, Cabeza de Hierro, que li deien, i a part la funció de la vigília de Sant Cebrià, i bueno, tots els actes es centraven en l'embalat, a tal punt que nosaltres, que érem empresaris del cine de Tiana, l'Ajuntament ens obligava a no fer cine durant la festa major, perquè tothom se centrés a la festa de l'embalat. I això crec que va durar, no sé, fins a arribada la democràcia, que llavors inclús crec que ja per la festa major van fer alguna secció de cine i tot.
Als anys 40, una última pregunta pel senyor Lleudet, que és el, dels d'aquí els que pot tenir, el que pot tenir records d'aquella dècada. Als anys 40 imaginem que devia ser, malgrat que era festa major, tot bastant fosc, en plena postguerra, amb el franquisme... Amb...
Sí, no, no, però, escolta, hi havia llum elèctrica, les nenes...
No, fosc, fosc,
no, 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 les nenes estrenaven vestit, els nois estrenàvem, els que podien, estrenaven el seu traje tot encorbatat. I, naturalment, allò era la disbauxa. Només et diré una cosa, a les cases, igual que el dia de Nadal, menjàvem pollastre.
Que això era el colmo del luxe.
Això era el súmum.
Del luxe. Molt bé, el senyor Miquel em sembla que feia que estima el cap quan el senyor Lleudet ens estava explicant lo de la lluita lliure. No sé si té alguna dada sobre això, algun record.
Bueno, jo, quan l'Antonio ha dit que es feia lluita lliure, també s'ha movent la bombilla, amic. I és veritat.
Expliqui.
I anàvem a veure la lluita lliure, que si hi havia el Terrés, aquest lluitador, que pràcticament quasi cada any eren els mateixos que pujaven, no? I bueno, i ell, això era una novetat.
Miquel, no sé si pot explicar per gent jove o gent de 20 i pico d'anys que no saben què és la lluita lliure exactament. Què seria exactament? Seria com un avantpassat de la boxa? Què seria la lluita lliure?
Bueno, la lluita lliure doncs, eren, per lo que es veia, o sigui, jo no era molt aficionat a la lluita lliure, però bueno, com que era una novetat en el poble, doncs, llavors a la meva edat doncs, ens hi acostaven tots els que tenien la meva edat. Però vaja, era una lluita que no era boxa, sinó era a base de fer claus, o sigui, claus, un contrincant d'un jugador, o sigui, un lluitador amb l'altre, sense donar-se cap cop. O sigui, i es tenia que tirar el jugador, o sigui, un lluitador el tenia que posar d'esquena durant 10 segons, crec, o 3 segons, no ho sé ben bé, i llavors aquell és el que guanyava. O sigui, no hi havia cops, ara, hi havia claus i... molt brutes, perquè n'hi havia que saltaven hasta del ring a baix, els tiraven un a l'altre. Sí.
I això entenc que es devia fer durant la festa major, no? O sigui, l'embalat estava posat aquells dies i es feia això, o durava més temps?
No, era només exclusivament pels dies de festa major.
Pel setembre, no?
Pel temps de l'embalat, i això, aquests actes ja estaven incluïts a dintre del programa de festa major.
Les dones anaven a veure lluita lliure? O era
sí, també? Volia anar-hi, podia anar-hi, no hi havia... No hi havia cap prohibició de cap tipus, no, hi podien anar-hi.
Molt bé. Em sembla que l'Eduard Ràfols també té algun record referent a això, no?
No, m'has fet pensar, com has dit, aquesta visió fosca d'aquesta època, potser encara no hi havia llum elèctrica, llum de gasogen, però, en fi, els que estem aquí som de la postguerra, de la immediata o menys immediata postguerra, i sí que vam viure els anys grisos i foscos del franquisme.
Ah, exacte, però això.
Sí, però això és una expressió molt literària. El sol brillava, les nenes eren precioses, el cancant que portaven era meravellós, les orquestes semblaven Hollywood i sobretot els dies de festa. No dic que els dies fossin més grisos per la manera de vestir que teníem, el color que potser tenien les façanes de les cases o el menjar que posaven a taula, però era de colors també, no eren blanc i negre.
No sé si algú més d'aquesta dècada dels 40, evidentment del que han explicat pares, mares, tiets o tietes, té algun altre record o alguna altra pinzellada i acabaríem aquesta dècada ja. La Carme Cussó ens vol dir una cosa.
És que clar, jo m'estic ara recordant de moltes coses. Recordo que jo vivia al casal de la gent gran i el meu pare era el regidor del poble i feia els viatges amb caixes, el confeti i el ball del farolillo.
Els portava el recader.
El meu pare portava. I, bueno, podien haver-hi, no vull dir les caixes, que podien haver-hi moltíssimes. Unes caixes de cartó, tot ben posadet allà, que a vegades jo en rebentava alguna i si podia pispar, també pispava, eh?
I això ho acumulàveu a casa?
Sí, a la casa. I amunt al menjador perquè la gent no toqués res i no ho veiés. Però caixes i caixes. I recordo també l'espectacle que es feia. Molt bon espectacle, venien els del Molino, que es passaven molt amb els homes i feia molta gresca, i l'endemà les dones empipades, oh mira, se me li va sentar la falda, li va tocar no sé què. Bueno, l'endemà el poble era la rialla de tot això.
I als anys 40 ja es feia això?
Sí. I després també el que recordo, quan se feia el sorteig del palco, perquè aquell moment tindre un palco l'embalat, que tampoc eren baratos, eh? I si tenies algun amic que tenia palco, clar, miraves de refregar-t'hi aquells dies perquè et convidés en el palco. I el sorteig es havia fet alguna de les vegades en el sindicat, a la part de dalt, en allà. I el que volia palco tenia que anar allà, si li tocava el 15, el 10, el que fos. Però era un luxe tindre un palco, eh?
Bé, doncs, en Francesc ens demana també la paraula per alguna cosa referent als palcos.
Sí, perquè és una cosa molt curiosa que a les comissions de festes, en els embaladors, només els deien volem un embalat de tant per tant, i no deien res més. O sigui, era ulls clucs, i això què costarà? I no sabien ni com estava adornat, res de res. Però l'únic que li exigien era que els induguessin una setmana abans de la festa major un plànol fet a mà, i així, de les llotges, les cadires, la distribució, perquè això sí que els interessava, per fer l'adjudicació de les llotges, que era el punt de discòrdia. Aleshores, hi havia tres sistemes per adjudicar les llotges. El que primer paga, primer escolleix, la segona era per sorteig i l'altra era per subhasta, fins i tot.
Clar, i com era... la subhasta aquesta?
No, el mateix que era, en comptes de fer una... dividien les llotges per categories, les que ja se sabia quines eren les millors i quines eren les pitjors. I aleshores, de la primera categoria, no? Doncs es començaven a subhastar la millor, no? I així, i se subhastava, com una subhasta normal i corrent, que donava peu a que el ric del poble doncs, demostrés que la seva família estaria just al mig, davant del senyor alcalde i al costat de l'orquestra. I són els tres sistemes que es feien. M'agrada saber que aquí Tiana ho fèiem simplement per sorteig.
No sé si en Joan Canyada o en Joan Maria Tòfoli tenen algun record com a nens que encara no poden anar a l'embalat i que els havien deixat amb algú perquè els pares hi anaven. No sé si això ho recorda o no havia passat.
No, jo no ho recordo això. El que sí, tinc records, diguem-ne, molt entranyables, suposo que es podrà parlar també, serà del que iniciava la Carme, que era el ball de Rams, el ball de Fanalet, allà hi havia el canvi de parella que l'orquestra sempre feia, i tot això era, jo d'aquest tinc aquests records, no? de nen, de molt petit, però això sí, com deia l'Eduard també, de molt petit, allà a Montgat sobretot, on vivia, fèiem aquests balls que eren preciosos i després fins i tot havíem fet algun joc a la festa major de passar anelles i diguem aquella anella servia el color d'una noia de Montgat doncs, que tenia aquell color i t'obligaven a ballar amb ella i clar, la feina venia quan agafava un color que no era del nostre grat i fèiem l'intercanvi amb algun company per ballar amb la que s'interessava. Només una petita cosa i és el tema de la lluita lliure. Potser algú em corregirà, no? Però a l'època, als anys 40, jo no era nascut, però sí que hi havia molta afició per part de gent, dels pobles de Montgat, Badalona, així, d'anar, crec que era el Paral·lel, a Barcelona, que hi havia les lluites matinals de lluita lliure. Lluita lliure, que ara és el pressing catch famós, el Price, i allò era... Clar, i ara hi ha un gran negoci, sobretot als Estats Units i aquí també, que s'ha muntat al voltant del pressing catch aquest, que era la lluita lliure que es feien aquí, que hi havia el bo, el dolent, el que el xiulaven, el que anava el més malcarat i sempre guanyava doncs, el que la gent volia en definitiva. I suposo que això aquí dia doncs, havia de ser com una atracció més de la comissió de festes doncs, a portar un espai doncs, per la gent que potser no coneixia, potser la gent que li agradava la lluita lliure. No? Crec que anava per aquí, no estic segur.
Molt bé. Em sembla, la Carme, sí, té alguna cosa a dir.
És que hi ha aquí l'Antonio Lleudet, rendir-li un petit homenatge, perquè jo el que recordo, Antonio, a mitja part de l'embalat, com pujàvem corrents de l'embalat per vindre a fer l'aperitiu a casa teva. Era bueno, una bogeria perquè ens assentàvem i no anàvem d'hora, no trobàvem lloc i llavors ens preníem alguna cosa i això, bueno, festa major, ball i fer l'aperitiu era...
Carme, i això era anar d'on a on?
De l'embalat, sí. Pujant a peu corrents perquè no féssim tard, perquè quan engegaven la música tornar a estar allà i llavors els ells tenien obert i podien prendre alguna
cosa. I on era això?
Una mitja part, en el bar de l'Antonio, Toni Lleudet.
Que era el bar de dalt, o no?
No, era el bar on tenim ara aquesta nova farmàcia al costat. Allà hi havia el bar d'ell, de casa seva, Antonio.
Ja. Et parlaré de tant enrere com, per exemple, de quan el fèiem aquí perquè tot es manegava entre l'Ajuntament i el cafè i les societats que llavors hi col·laboraven, però de quan el feien aquí al costat del que avui és la Caixa, nosaltres ja servíem els entrepans al cafè de dalt. I recordo que el cava que servíem, que naturalment era d'en Perxet, el teníem a baix a la gruta perquè la nevera de gel no donava per tindre el fresc. Bueno, llavors la gent tampoc era tan exigent com ara, no? Que ha de ser gelat i tot això. Bueno, i llavors també t'haig de recordar que els embaladors ja dinaven a casa i l'Ajuntament, perquè no els faltés el més bàsic, ens subministrava arròs, mongetes, cigrons, durant els dies abans i després de la festa major, exclusivament perquè els embaladors poguessin menjar i les orquestes que hi sopaven. I llavors, esclar, hi havia una miqueta més de marge per poder menjar alguna més a casa.
Molt bé, doncs ara fem, després d'aquests 20-25 minuts, d'aquests primers anys 40, jo crec que han estat tots, els hi agraeixo, molt ordenats i molt concisos, fem una petita pausa amb una cançó d'Embalat i seguim.
Ràdio Tiana i la Biblioteca de Can Baratau presenten... Narracions vivencials. Avui, l'Embalat.
Molt bé, doncs aquí seguim. Moltes gràcies per seguir amb nosaltres aquest programa en directe per primera vegada de Narracions Vivencials des de la Biblioteca Can Baratau, amb un grapat de persones del poble que han volgut acostar-se a recordar el que va ser l'Embalat al poble, aquest punt de trobada d'oci, de cultura, de festa major. Hem parlat fins ara de la primera dècada, de les que parlarem avui, dels anys 40, i entrem ja en una dècada a la qual la majoria de vostès van néixer, que són els anys 50, i que deuen tenir ja records de petits. Abans, però, volia situar el que, dues coses, de cara als oients perquè s'ubiquin. El mapa de bars d'aquella època, que ens en parlava ara l'Antoni Lleudet, quin seria? És a dir, els anys 50, què teníem? El cafè de dalt?
L'any 50 teníem el cafè de dalt, que era el cafè antic del poble, amb el cine al costat mateix, i llavors es va inaugurar, acabada la guerra, el bar de baix, que va acabar sent nostre. El bar de baix el va obrir una senyora de Badalona, que era molt amiga dels grans jefes de la Falange, i naturalment allò va ser un boom a Tiana, perquè era un bar modern, i la gent havia de ser afín al règim. I és clar, hi anava molta gent, tanta que nosaltres ens vam quedar pràcticament penjats amb els quatre vells addictes del poble. Bueno, això és una anècdota que ja he explicat moltes vegades, no? Però llavors encara hi havia el que podem dir el nucli vell del poble, sí, que és el que ens sustentava. La joventut, doncs, es va tirar més, ja et dic, era un bar modern i bé, estava molt bé. Però vam continuar d'acord amb tots els estaments del poble, doncs, donant de menjar i allotjament als embaladors. T'estic parlant, no sé, fins que l'Embalat ja va tindre un altre caire, es van començar a fer embalats impermeables, l'estructura ja era de cert, ja no necessitaven tant personal.
Antoni, abans de seguir, és que era l'altra pregunta que volia fer. Els embaladors, aquesta figura ha aparegut a la conversa diverses vegades.
Sí.
Podrien explicar ben bé què feien aquests senyors?
Home, aquests eren els que ho portaven tot. Per exemple, l'Ajuntament posava els peons. Els peons feien els forats per les antenes. Les antenes eren uns pals de 10 o 12 metres d'alçada que portaven unes corrioles. Aquestes corrioles, tal com ha dit anteriorment l'arquitecte, aixecaven la vela i els embaladors eren els reis. Sense els embaladors no hi havia embalat i eren uns senyors que feien des d'aixecar la vela fins a muntar les cadires, tot l'entramat, posar la catifa, perquè aquí a Tiana vam tardar molt de temps a tindre l'entramat de fusta.
Francesc, els embaladors aleshores devien ser una mica els reis del poble els dies previs a Festa Major, perquè sense ells no hi havia embalat, no?
Sí, 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 l'arribada dels embaladors era la gran festa. Quan arribaven, que arribaven normalment 5 dies abans de la Festa Major, doncs ja tothom, ja tots els nanos ja baixaven a veure què portaven, abans venien amb carros, imagina't aquells carros arrossegant una antena d'una sola peça de 12 metres, o sigui, era espectacular, no? I perquè, clar, l'embalat és una construcció efímera, o sigui, l'embalat significa Festa Major, perquè després de la Festa Major desapareixerà. I aleshores, la colla dels embaladors eren, depenia de la mida de l'embalat, però eren entre 4, 5, 6 homes, que aquests homes, evidentment, des del primer dia fins a l'últim, i fins i tot de nit feien guàrdia, per si feia vent o plovia, tot això i es calia retensar, vivien en el poble. I l'Ajuntament, també hi havia el pacte, que els hi donava 4 o 5 peons, que eren aquests els que feien la feina més poc especialitzada, com era cavar els pous per posar-hi els morts, que amb aquests morts hi anaven enganxats els vents, que els vents anaven a parar dalt de tot de les antenes. No?
Moltes gràcies, doncs, Francesc. Josep Maria Tòfoli, als anys 50, època en què vostè era un nen, suposem que també va arribar ja, no, la petita obertura econòmica, la petita entrada de llum que va començar a arribar a moltes famílies o algunes famílies catalanes i de Tiana. Això es va veure reflectit en el fet que entrava més gent, podia entrar més gent a l'embalat, o continuava sent un espai que si no pagaves no podies entrar?
Home, no et puc contestar exactament, però vaja, l'embalat sempre ha sigut a l'entrada i mirant i pagant i tu mirant-te de colar, això era així,
Sota els faldons, no?
Per sota, home, més d'una vegada havíem passat per sota els faldons, era sobretot quan eres nano així i que la butxaca no tenies, pues miraves de colar-te, era el primer.
Relativament
això.
Fàcil, imagino que feien la vista grossa també, no?
No, fàcil, però ja et vigilaven ja, ara no sé si indirectament et feia algú la vista llosa, però si no era pel costat de l'escenari era per l'altra banda, vull dir, però i tant, els que estaven a la porta ja et veien rondar per allà, et veien rondant per fora i després et veien a dins, no, ja sabien per on havies passat.
Qui
això
més, a part d'en Tòfoli, s'havia colat a l'embalat de Tiana? La Carme. I en Miquel, digue'm, Miquel, explica'ns.
Pues sí, no era perquè a casa no em donessin els diners per poder pagar l'entrada, sinó perquè feia il·lusió entrar dintre l'embalat de gratis. I llavors pues, aixecàvem els faldons, vigilàvem el vigilant que sempre anava donant la volta per darrere les llotges, vigilàvem que estigués a l'altra punta i pum, entràvem a dintre i anàvem tots satisfets perquè havíem entrat sense pagar, però no perquè no poguéssim pagar. N'hi havia que sí, que no podíem pagar, però nosaltres ho fèiem per diversió.
L'estratègia passava per passar per sota el faldó, com dèiem abans, que no sé si és la paraula, i una vegada estaven a dins havien de fer una mica el dissimulat,
home,
no?
Home, esclar, una vegada per dintre, si estàvem fent el ball, doncs de seguida posar-te entremig de la pista, anar a buscar la parella i posar-te a ballar, que veiessin que ja estaves en allà. Però el vigilant no era tonto i les orelles a vegades ens fotien cada estirada d'espant.
Sembla que l'Antonio Lleudet també s'havia colat o havia vist gent colar-se?
Sí, perquè jo com a proveïdor oficial, podríem dir, crec que era l'únic de Tiana que no pagava. A casa, com que no podíem anar a l'embalat, doncs no traiem ni una entrada. I naturalment jo tenia l'entrada lliure perquè em coneixia tothom.
No et calia llavors colar-te?
No, jo no tenia necessitat de colar-me, però sí que feia com ell, passar per sota la vela, perquè això era una aventura, no? I que tu no t'enganxés el vigilant. Llavors feies la volta per darrere les llotges que hi quedava un passadís d'un metre entre la vela i les llotges que quedaven aixecades per una estructura de fusta, i et posaves a la pista i ja estaves dintre. Però jo no tenia necessitat de fer-ho perquè tenia l'entrada sempre gratis.
Sí, la Carme em sembla que també, no? Té algun record d'entrada il·legal a l'embalat.
A mi em feia molta il·lusió per la zona dels que venien convidats artistes. Ens ajuntàvem tres o quatre nenes per allà i poder parlar amb ells i dir que havíem parlat amb ells ens feia molta il·lusió. I tant que et colaves. I tenies de vigilar perquè t'agafaven i a fora. Anava molt vigilat.
Sí, no? No era una cosa fàcil.
No. Però bueno.
Molt bé. Miquel, en Francesc volia fer una aportació?
Sí, amb això de pagar o no pagar, depenia del poble i depenia de quina societat organitzava. Antigament, els forasters no pagaven. Sí. Entraven de... Bueno, ja no cal dir que totes les noies, totes entraven de gratis.
De Tiana
totes
i de fora.
De bon fossin. Però a vegades els forasters, no dic de Tiana, dic amb altres embalats, perquè no conec el cas, no pagaven per què? Quin era l'objectiu? L'objectiu era que vinguessin joves d'altres pobles per conèixer les noies, les locals. I per això l'embalat es cobria per la comissió de festes, els costos de... per tots els que muntaven l'embalat, però els altres tenien, vaja, com de prestigi, de convidar a la gent. I després una altra cosa també curiosa, quan es pagava, que pagaven diferent els solters, per exemple, els solters en els anys 30 pagaven 10 pessetes i els altres i els casats en pagaven 5.
Això volia preguntar, algú recorda preus i època de l'entrada de l'embalat? Potser l'Antonio, què podia costar els anys 50 i els anys 60 entrar a l'embalat?
Bueno, els preus exactes no ho recordo, però jo sí que recordo que davant de les pèrdues que la festa major ocasionava sempre, llavors ens feien un repartiment entre tots els establiments del poble. I venia l'Ajuntament i et deia, a vostè li toquen 250 pessetes i havies de pagar perquè no arribaven. Llavors la festa se subvencionava molt amb el programa de la festa major, i bueno, aquí hi hauria molt que discutir. I amb el que deia abans la Carmen, el sorteig, no, la subhasta de la toia, el ball del fanalet i la batalla final del confeti. I això se'n treia un bon rendiment. Les entrades no és que fossin cares, però no pagaven la festa. Pensa que ja en aquella època, del meu record, un embalat costava... Als anys 70 costava unes 40.000 pessetes. Vol dir...
Muntar-lo.
O sigui, portar-lo.
Sí.
Venien i et deixaven, tal com deia l'arquitecte, deixaven tota la fusta després del partit de festa major. I en el camp de futbol ja no se feia res, només que l'embalat. I, esclar, llavors venia que a l'hora de pagar sempre faltaven cèntims, és lògic, perquè començàvem la festa major amb un deute de 40.000 pessetes. I si ens plovia?
Ah.
La gent no venia, perquè, és clar, la gent treia l'entrada en l'acte. Tenies les orquestres contractades, la companyia de comèdia o d'espectacles pel dia abans. Perquè, és clar, naturalment, era un espectacle de l'embalat. I llavors, 4 o 5... Entre el ball dels menuts i els pallassos del diumenge al dematí, 4 o 5 espectacles que no tothom se'ls podia permetre. O sigui que uns estaven molt plens i els altres així. I naturalment, parlar de preus no el recordo, però
aproximadament.
Però sí que podies parlar d'unes 15, 20, 25 pessetes per secció. I t'estic parlant de molts anys enrere.
Clar, això ens fa pensar, o almenys a mi em fa pensar, que podia ser una cosa una mica, no sé si dialitista o classista, no era per tothom, no, Eduard? Penso que l'oferta d'oci de l'embalat era per determinada gent del poble, o potser m'equivoco.
Home, jo entenc que l'embalat reflectia les classes socials que hi havia als pobles, no?
Exacte.
Vull dir, la mateixa situació dels palcos, a veure què tenia el que estava més a prop de l'alcalde, etc. I igual feien trampes
això,
i pagaven d'això. Fins a la gent que no tenia diners per entrar i es colava. Això acaba de sortir aquí, no? Perquè també no era l'únic que... En fi, als pobles tothom sabia el que anava millor, el que anava pitjor i el que anava gras d'armilla o el que anava una mica més flac d'armilla. es veia amb els vestits de les noies, encara que aquí diria que és el menys, on té menys diferència hi havia, qualsevol pares volien que les nenes lluïssin, potser els feien els vestits a casa i no anaven a comprar-lo o fer una sestresa, però jo penso que hi havia poca diferència, potser amb els nens més, perquè potser doncs, si volien posar una americana, doncs una americana que venia gran perquè era d'un germà gran, no vés a saber si d'on sortia. Home, fins al punt que hi havia gent que no hi podia anar a l'embalat, però penso que aquesta gent si tenia aquest nivell de problemes ja ni s'ho devia pensar.
La distribució dels palcos, que em sembla molt interessant, no sé si algú més té aportacions, entenc que com més a prop de l'alcalde, alcaldessa, de l'equip de govern, més diners valia, no?
És que, bueno, és que aquests palcos, repetim, hi havia un doble palco, un més endavant i un més enrere. És a dir, estar a primera línia, a veure, entre altres coses, perquè els nois s'adreçaven al palco, demanaven permís al pare si podia entrar a ballar la nena.
Era tot un protocol, això, no?
Exactament, i a més hi havia un rere palco, que era una mica més barat, i que doncs, ja era de gent de menys de... o no els havia tocat el sorteig, o d'això, no? També recordo una anècdota, si em permets, molt personal, la meva mare, que era una persona molt educada, m'obligava a anar a treure a ballar a les nenes que ballaven poc.
Que mona, que mona. La Carme Cussó no estava del tot d'acord, potser perquè parla d'una altra època, d'això dels palcos.
Això de que estiguessin al costat de l'alcalde i no, això, jo recordo que la gent el que buscava en un bon lloc de poder veure bé l'espectacle, la pista que ho tinguessis ben a la voreta, vull dir que ser primera fila, no segona fila, vull dir, això sí que era molt important. I jo el que recordo també, bueno, la fotografia que us la deixaré aquí perquè l'escanegeu.
Moltes gràcies, una fotografia en blanc i negre.
Que fa molta gràcia, aquí podeu veure com estava dintre l'embalat amb la roba i tot, i jo, aquest any que ens ha fet un any de calor espantós, sempre dic, jo recordo que al setembre ja ens plovia, ja portàvem aquí, ja portàvem l'abric.
Carme, i per què estan en paraigües les persones d'aquesta fotografia?
Pues perquè el que deia aquest senyor arquitecte, la roba de dalt feia una bossa, quan s'omplia aquella bossa baixava l'aigua.
I gotejava, no?
A més, a bots i a barrals, i aquí es demostra que estem tots amb els paraigües abrigats i tot.
Però la gent de Tiana està acostumadíssima a que plogui per la festa major i ho accepten amb naturalitat, perquè el dia de la mongetada,
clar,
per exemple,
bueno, més lluny, jo tinc unes fotografies guapíssimes del dia de la mongetada amb paraigües i allà,
sí,
i no vam marxar, ens vam quedar. I aquí també,
poble,
sí,
crec.
Sí, vull dir que, a més, amb uns ramatges que a dintre estava molt ben guarnit. Eh?
Sí,
clar, això també suposo que l'Ajuntament, depèn del que pagava, tenia més guarniments a dintre o no, i això vostè us farà millor, no?
Sí.
El tema de la pluja era un dels grans defectes dels embalats tradicionals. La lona no era impermeable. I aleshores les lleis de, diguéssim, econòmiques eren les següents. Si en el moment que es tenia que començar el ball l'orquestra estava allà i l'embalador havia parat l'embalat, els tenia que pagar plogués o... I aleshores, per exemple, hi ha la història, hi ha una societat de Ripoll que es deia la Flor de Maig, de finals del segle XIX-XX,
sí,
que durant 3 anys seguits, a tots les 3 festes majors, no va parar de ploure i es van arruïnar. I van parar de fer embalats per això. Aquest és un dels grans defectes. L'altre defecte és que tot és fusta, tot és roba, hi havia el perill de l'incendi.
Sí.
O sigui, hi ha, no sé si aquí Tiana us ha passat mai, i no em consta, però tinc diverses... casos de que tot un embalat es va incendiar, especialment quan van intentar per afinar les lones, per fer-ho impermeable, i aleshores, per exemple, imagina el que és una lona ja de per si que crema moltíssim, per afinada, bueno, doncs a sal, un embalat amb la gent a dintre es va cremar en 5 minuts.
Amb ferits o morts també?
No, bueno, com que era fàcil de sortida no va passar res, però bueno, l'embalat ja en les fotos va quedar absolutament... I l'altre era el vent. El vent, quan feia vent fort, doncs, bueno, per això molts embaladors no volien posar embalats ni a les Terres de l'Ebre ni a l'Alt Empordà, perquè sabien que a qualsevol moment podia haver-hi un vent molt fort que els trinxava, realment. Clar, imagineu-vos la força que fa una vela d'aquelles dimensions que agafa el vent. Per tant, era molt arriscat, l'embalat era un negoci arriscat, tot i això no vol dir que hi haguessin empresaris que feien embalats i guanyaven cèntims. O sigui, depenia de com es gestionava un embalat que podia donar cèntims o no. Però normalment quan donava cèntims els beneficis es destinaven a la caritat municipal.
Molt bé. Estem transmetent en directe, com els dèiem, com saben, les narracions vivencials, aquesta vegada sobre l'embalat, i que ens estem centrant ara ja en els anys 50. Hem parlat dels anys 40, hem fet una petita pausa, estem ja als anys 50, i en Joan Maria Tofoli vol afegir alguna cosa.
Bé, sobre l'ha comentat, no, a mi no em consta mai cap incendi a una embalata Tiana, però sí que cap als voltants del 1900 va caure una o dues antenes a l'embalat, a l'època que es feia a la plaça de la Vila. No va haver-hi cap ferit ni res, però sí que es va enfonsar un tros de l'embalat degut a les tormentes aquestes de setembre.
Bé, doncs si em permeten, volíem acabar aquesta franja dels anys 50 amb dues qüestions. El tema del català, que a mi em sembla interessant, fins als anys 54, tenim aquí apuntat, fins a l'any 54, no hi va haver articles en català al programa de festes. Segurament és una informació que ens ha passat que segur que és certa. Aquí tenim alguns programes, tot és Fiesta Mayor, San Cipriano, bueno, això els hi deu semblar superfamiliar, llunyà, però molt familiar. Aquesta primera aparició del català, la recorden vostès? Algunes frases o algunes... I cada vegada en creixement, evidentment.
Bueno, jo no me'n recordo ben bé el primer programa en català, però, esclar, abans es tenia que fer tot en castellà. Abans no et deixaven parlar, els que no podies parlar ni a casa, si et sentien pel carrer, si passava la Guàrdia Civil o si passava alguna gent i et sentien parlar en català, inclús et picaven a la porta, senyores, que se habla el castellano, que jo me'n recordo que cantava el coro i el coro teníem que demanar permís per ensejar en català. En català, i era molt complicat llavors.
A qui li demanaven el permís?
A la Guàrdia Civil.
A la Guàrdia Civil.
Sí, al quartel de la Guàrdia Civil.
O sigui, la resposta en general devia ser que no, no?
No, al principi era que no. Al principi no es podia cantar ni en català. I per això després ja la cosa es va anar situant per part de tots millor. El català es va començar a permetre i va ser quan van començar a sortir els programes de Festa Major en català. Doncs... Però tot i amb això, em fa l'efecte, jo no me'n recordo bé, però em fa l'efecte que hi havia una censura inclús, que abans, o sigui, no es podia portar l'impremta i llançar-lo el programa, o sigui, repartir-lo, sinó que em fa l'efecte que hi havia una censura que censurava algunes paraules. I això ens ho diria l'Antonio, que ell sí que se'n recorda d'això.
Sí, aquí tenim, només perquè ho sàpiga la gent que ens està escoltant o que es baixi després el programa, hi ha una joia, una de les moltes joies que té la Biblioteca Can Baratau, són els programes de la Festa Major que la Marta Kerr i els seus companys han enquadernat perquè estiguin ben conservats. I aquí n'hem agafat quatre a l'atzar i l'últim que tenim aquí sobre la taula, que és el del 66, està tot ben en castellà. Eh? Fiesta Mayor, San Cipriano de Tiana, faltaven només 9 anys perquè morís Franco i encara era tot, almenys pel que fa als programes, en castellà, de la primera a l'última pàgina.
Les portades les feia el Clapera, que les pintava amb aquarela. Era un bon client de casa i un bon amic, de molts anys. Sí. I recordo perfectament que inclús ens va regalar una vegada l'original d'una d'elles. En quant a lo del català, potser un dels primers espectacles, ara ho dic així de memòria, que va ser tot en català, va ser segurament el recital de la Trinca.
Ah, sí, clar.
No ho recordo bé si abans es havia fet alguna cosa, potser alguna obra de teatre, potser, però com que jo al teatre no hi anava perquè era la nit i era el principi, el primer dia de la Festa Major, no ho recordo exactament, però el de la Trinca sí, segur que va ser un dels primers espectacles que es va fer Tiana en català.
Aquí podem veure la paret també de la paret de la biblioteca, d'aquesta sala on estem, que Marta, fins a quin... Bueno, podem veure totes les portades, o moltes portades de programes de Festa Major. Això fins quan estarà? Bueno, in secula seculorum, per qui vulgui mirar-ho, perquè és realment molt interessant. I sociològicament crec que té un valor Jo des d'aquí, per exemple, veig que el programa de l'any 71, a punt d'entrar en la transició, encara estava en castellà. I que aquí no fa tant, eh? No fa tant que podem parlar en català lliurement.
Amb aquest tema dels programes de, en català o en castellà, al segle XIX sempre tot era en castellà. Després va començar amb la Renaixença a haver-hi programes de festa major en català, meitat i meitat, fins íntegrament en català, sí. A la segona dècada del segle XX. I aleshores hi va haver-hi la dictadura de Primo de Rivera. Pues la frontera és un tall.
El 23,
immediatament,
no?
Els anys 24, 25, 26, 27, tot és en castellà. Uh-huh. No? I després, quan ve la República, tornen a ser els programes en català. I després, de la Guerra Civil, tot en castellà. Uh-huh. Tot això perquè després diguin que la llengua castellana nunca fue lengua de imposición.
Només cal mirar, per exemple, els programes de Festa Major per veure que això no és així. Bé, doncs ara fem una segona pausa, també per les persones que estiguin escoltant, que sàpiguen que hem buscat temes de Festa Major. En Sergi Quevedo, el tècnic de la ràdio, molt amablement ha estat buscant temes de Festa Major. Ara en sentiran un altre i tornem de seguida.
Alegria, que és Festa Major. Alegria, encetem la bota del racó. Alegria, que és Festa Major. Com cada any hem de matar el pollastre i posar xampany dins el porró. I apanem i corre, vinga, cuita, salta, balla, canta la cançó. Tiro-li-lo-li-lo-li, tiro-li-lo-li-lo-lo, avui matem el capó. Tiro-li-lo-li-lo-li, tiro-li-lo-li-lo-lo, avui és festa.
Ràdio Tiana i la Biblioteca de Can Baratau presenten... Narracions vivencials. Avui, l'embalat.
Bé, doncs tornem a ser aquí, després d'aquesta segona pausa, amb un altre tema molt, molt de Festa Major i molt d'embalat. I ens centrem ara ja als anys 60, que jo crec que és una edat, és una època en què vostès ja tenien una edat que poden tenir molts records ja que no els hi hagin explicat, ja eren jovenets, jovenetes. Començarem per la Carme, perquè a mi hi ha un tema que m'interessa especialment i crec que elles poden recordar molt bé d'això, que eren els vestits de Festa Major. Si els feien a casa, si no els feien, si eren molt cars, si no eren... Com era el vestit de nena de Festa Major?
Sí, normalment no es feien a casa, te'ls feia una modista. Precisament la meva sogra era la modista del poble i algun altre més que ho feia. I aquells dies ho tenies de tindre amb molts dies de temps encarregat de que t'ho fes.
Com es deia la modista?
Madalena Ribas, tothom la coneixerà perquè li van fer un homenatge 100 i pico de noies que havien anat a cosir i es va fer una gran festa. Guardo les fotografies, eh? I la veritat, tothom es fixava en el vestuari, el tipus i tal, i la roba, i et miraves perquè tothom estrenava, eh?
I com era aquest primer vestit? No sé si el recorda.
Bueno, és el que es passava a l'estiu, el que sortia, perquè la gràcia era que fos un modelet d'aquell any. L'any que ve, sí, normalment era blanc. I les que participaven també eren les bordadores, que hi havia al poble, gent que estaven bordant i et feien uns ramatges, i clar, tenia un valor especial.
Una feinada, no?
Molta feinada. Però aquell dia tothom estrenava, eh? Vull dir
tothom
que,
estrenava bastant.
Clar, hores de dormir se'n treien les modistes.
Nenes, noies i dones.
Tothom, tothom. Mare i filla miraven que aquell dia fos un dia especial.
Clar, i pagar aquell vestit era un extra per la família en general, no?
Sí, sí, però com que era una il·lusió i potser en tot l'estiu poder no estrenava res i era el dia de la Festa Major, doncs pues, a veure, tothom ens... A més, una cosa, aquí entraven les planxadores també. Hi havien 3 o 4 planxadores en el poble. Per què? Perquè es portaven aquells enagües emmidonats, que tothom se'n recordarà, que semblaves una baldufa.
Explica-ho bé això, perquè per nosaltres això ja és ciència ficció. Bueno, què era l'almidó?
L'almidó era una cosa blanca que es posava amb aigua i la planxadora allò ho sucava. Uh-huh. Llavors es tenia una tela per sobre, per posar sobre del vestit, i ella anava planxant, i cada vegada que posava la planxa allò s'estarrufava. I recordo jo, i et diria que podria que encara guardo com a record, hi havia uns enaugues que es deia el cancan, que va sortir, en aquell moment va començar a sortir el nylon. I el nylon dur ja també ajudava a que la roba, que era tot acampanat, allò li donés un vol especial. Mm-hmm. Però vull dir, a veure...
La sortia... finalitat és que quedés ben...
ben estarrufadet.
Tieso, per dir-ho
sí,
mal
sí,
dit,
sí,
que
sí.
No sé.
Sí, o sigui que així s'anava.
I ben per sota els genolls, no? Que no fos
sí, clar, no, sobre els genolls, ni pensar-ho. A més, les nenes anàvem amb les monges, que això ens ho tenien prohibit. Bueno, després fèiem el que ens semblava, però es vigilava, eh?
Molt bé. El teu primer vestit de festa major, quan recordes? Quants anys tenies que recordes que te'l fessin?
Ui, era molt petita, molt petita. I la meva mare, vull dir, que treballava molt pobra, però no em va faltar mai el vestit de festa major, i tant, i tant.
Molt bé. Els homes, quins records tenen de la vestimenta de festa major? D'anar a l'embalat, no sé una mica com era aquest uniforme, Antonio.
Mira, la Carme ha de parlar molt de les dones, jo et parlaré dels homes. Imagina't que tothom, o quasi tothom, estrenava vestit, traje. I pots imaginar-te que si aquell any el color de moda era marró, trobaves 50 nois vestits de marró, i l'any següent, si era gris, 55 vestits de gris, i així successivament. Però que estrenava tothom, per poc que pogués vestir tota la família, d'això en pots estar quasi segura.
Antonio o algú altre, quan recorda la primera mini o el primer vestit mini per sobre el genoll per anar de festa major?
Bueno, jo era una miqueta pensat perquè ho he sigut sempre, no? Només et diré que estava subscrit per raons de que teníem clientela estrangera. Estava subscrit al Paris Match i naturalment el rebia cada setmana si la censura el deixava passar. Sí. I ja sortien les minifaldilles d'aquella noia anglesa, no?
De l'American.
Sí, justos aquesta. I la recordo de llavors, aquí Tiana... Encara va tardar una temporada, encara que sempre hem sigut avançats, però encara va tardar un temps a que les nenes ensenyessin una miqueta més de lo que era normal en aquella època.
Molt bé. Francesc, vol afegir?
Sí, sobre el tema dels trajes dels homes. Clar, a les festes majors normalment eren per l'estiu i feia una calor de mil dimonis, i a més els embalats feien efecte hivernacle, de manera que la calor era paurosa dintre dels embalats. Doncs molta gent que no es podia pagar tenir dos trajes, el d'hivern i el d'estiu, en tenien un de mitja temporada que tenia que servir per una cosa i per l'altra, i els nois suaven el que no havien suat, tota la cansalada.
Perquè no parlem de cotó, no?
No, de llana. Trajes de llana que suposaven el 15 d'agost. I a dintre d'un embalat, clar, aleshores l'ambient interior d'un embalat no sempre era gaire agradable, perquè hi havia molta pols, degut a que les catifes, a mesura que anaven ballant per allà, aixecaven una polseguera i tot això amb molta calor. O sigui, i malgrat tot, doncs, els homes i les dones aguantaven allà. Fins i tot que en el segle XIX i una mica el XX, els homes, per no tacar el vestit de les noies, algunes vegades agafaven un mocador, es traien el mocador, s'embolicaven la mà que agafaven la noia per darrere i se la posaven.
Tècniques de ballar, perquè això, per exemple, que ens expliques era, imagino, a l'hora de ballar el passo doble o aquestes coses. Què recorden de les primeres vegades que van agafar la noia per ballar? Perquè devia ser com un... ningú donava classes d'això, no? Com es feia per no faltar-li el respecte, però que tingués una mica de sentit el ball? Eduard, què recordes, per exemple, d'aquestes primeres vegades?
Home, no faltar-los el respecte tampoc era l'objectiu. L'objectiu era arrambar tot el que podies.
Però al principi ja, sí, de petit.
Me recordo que quan ballaves anaves fent cercles, quan passaves davant dels pares et separaves una mica i quan estaves més allunyat dels pares apretaves una mica més.
Una tècnica, no?
Bé, això forma part gairebé és un relat, diguem, literari, no? El descobriment de l'amor, tenir una dona, una noia jove al teu costat a prop, bueno, s'ha descrit tant que jo no podria ara dir res que...
Però aquesta emoció de la primera vegada potser va ser l'embalat en molts de vostès, no? Perquè tampoc hi havia tants espais per ballar i acostar-se, diguem així, frescament amb una noia.
Sí, perquè penso que en aquesta època, tot i que es van començar a posar de moda les festes de les cases particulars, amb l'invent del tocadiscos aquell portàtil, els pick-up, que deien, ja es començaven a fer festa de cases particulars. Normalment amb els pares a una altra habitació entraven sobtadament per d'això, no? Però l'embalat per molta gent, jo no recordant especialment el meu cas, sí que era l'ocasió, i la primera ocasió, doncs, d'anar a buscar una mossa i d'això. Que a més jo recordo, no és un record d'aquí d'aquest poble, sinó del poble que vaig néixer, recordo la gent jove que jugaven a futbol a la tarda, es fotien uns quants cardenals, s'anaven, es dutxaven, es fotien un... Jo el recordo sempre vestit de fosc, foscos i en camisa blanca. Mm. Això de la moda de que almenys el meu poble de naixença no va arribar, de que anessin tots de gris. Quin o tots de marró. Llorenç del Penedès, del Baix Penedès.
I res de pantalons curts, no? Estem parlant de pantaló llarg.
No, cuidado, a la gent jove no, però la gran batalla de la gent de la meva generació era quan deixaven portar pantalons llargs, perquè fins als 15 anys et feien portar pantalons curts i feia vergonya. Ja. Començava a tenir una mica de pelucilla al bigoti i encara et feien anar amb pantalons curts, i la teva dèria era que et poguessis portar pantalons llargs, però això significava entrar plenament a l'adolescència. Llavors l'adolescència s'entrava als 15 i als 16 anys.
Una mica diferent d'ara.
Era una mica diferent d'això.
Antonio, no sé si vostè, que devia començar abans que la resta de concurrència a ballar amb noies, té els mateixos records o tot era molt més restringit i més ferri? A
Home, jo era un cas especial perquè jo no podia anar gaire al ball degut a la feina que teníem. Però bé, aquí a Tiana teníem unes quantes festes amb orquestra. Sant Antoni dels Burros, el gener, Sant Antoni de Pàdua, la festa major petita, la festa dels llauners.
Quan era?
Bueno, dèiem llauners i lampistes, la verge de la llum, en diem, el dia 2 de febrer, la Candelera. Sant Isidre, que organitzaven els pagesos.
I en totes aquestes festes...
I en totes aquestes festes hi havia, que no eren a l'embalat, eren normalment al cafè de dalt, al cine, hi havia orquestra, sí, ja ho crec.
Mm-hmm. I quin record té d'aquests primers balls amb les noies?
Bueno, els primers balls amb les noies, potser els altres els van disfrutar més que jo, no? Perquè jo tenia feina, m'escapava un moment, havia de pujar abans del que ha dit la Carme a preparar els entrepans, perquè, bueno, amb una festa major, si tenies la sort de que fes un bon temps, podies fer 150 o 200 entrepans de pernil, que aquell dia hi havia pa amb abundància, sí. Ja se'n preocupava l'Ajuntament de què poguessin fer els panets, i no sé, 30 o 40 ampolles de parxet es despatxaven tranquil·lament, no? Mm-hmm. Ara, això significava què? Pues molta feina i no poguer-hi anar com els demés. Però sí, recordo que allò que dèiem abans, no? Com ens ho fèiem per lligar, perquè llavors no es lligava, però per ballar amb la noia que t'agradava. Pues una de les tècniques era posar-te al mig de la pista.
Sí.
Llavors, les persones grans ballaven al voltant i tu ballaves al mig i així es quedaves una miqueta més dissimulat.
I per demanar per ballar aquesta noia, vostè, per exemple, havia d'anar al palco on estava amb la seva família,
palco,
no?
No, les noies s'acostumaven a posar a la primera fila per no tindre de ser engorrós. També t'haig de dir una cosa. Les llotges estaven ocupades per la clientela de veranejants. Aquests són els que pagaven més, no pagaven més, pagaven el que valia, sí. Però eren els que els ocupaven. La gent del poble, esclar, era la festa del poble, sí. Primeres files de cadires, que n'acostumaven a haver-hi dos o tres, i llavors dos files de llotges. Mm-hmm. Pujava les escaletes de fusta i es distribuïa. Però bueno, no, ens ho passàvem molt bé, la veritat. Bueno. Jo crec que més que ara.
Sí. Miquel, quins records té del tema de la roba, de la vestimenta? Les primeres vegades que va tenir la sensació d'anar mudat, vostè, no la mama del vestit, sinó vostè ja triar la roba, què es posava?
Jo, quan em tenia que posar traje, ja patia, perquè suava de mala manera. Encara no ballava dos balls, ja tenia l'americana tota mullada, tota mullada.
I portava camisa americana?
Sí, sí. Camisa americana i corbata. I que no te la deixaven treure. Perquè
I després
si et veien...
mitjó i sabata, no?
Sí, esclar, mitjons i sabata. Sí, 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 de l'últim botó, diguéssim, com se'n diu ara. I bueno, jo patia molt, molt, moltes vegades, fins que no ballava d'angúnia per la noia de no embrutar-li, de suor, de no embrutar-li el vestit. Uh-huh. Tenia que sortir fora, refrescar-me, i quan estava fresquet, au, cap a dintre una altra vegada. He sigut sempre molt suador. I per això he patit molt.
Clar, clar, clar.
Sí, sí.
En Francesc, si vol fer un apunt.
De programes i reglaments d'embalats antics, per exemple, estava prohibit entrar amb espardenyes.
Ah.
Excepte si es feien sardanes a dintre de l'embalat. I només per aquells dos balls, o tres, que es feien de sardanes, es permetia que es canviessin i es posessin... Aleshores, allò sí, però després, immediatament, els obligaven fins i tot a posar-se-les... I això dels balls, que em sembla que no ho tens clar, Alèxia, a l'any 1830, sí. 1830 sí. Ja es ballava a parelles, però moltíssim. Hi havia societats de ball, però a desdir. A Barcelona, per exemple, quan hi va haver la desamortització de Mendizábal, van ocupar tots els convents antics i ballaven a dintre dels convents. A Santa Caterina, el convent de Santa Caterina, on hi ha la plaça actual, sí. Era un dels llocs on més es ballava. Uh-huh. I precisament els embalats surten, apareixen, perquè a mesura que aquests béns es van anar adjudicant i hi havia gent que ho comprava, els fotien fora en els balladors. Uh-huh. I parlem de l'any 1840. I aleshores va ser quan algú es va inventar l'embalat. Perquè... Hi havia tota una colla de gent que ho necessitaven i estaven disposats a pagar per tenir un espai per ballar. Però vull dir, ballar, feien balls, que hi havia una societat de balls que cada cap de setmana a Barcelona que feien balls, o sigui que de ballar aquí tothom ha ballat tota la vida.
Ens queden 9 minuts, acabarem en quart de 9 només. Hauríem d'anar com tancant temes, potser coses que no hagin sortit. A mi em sembla que no ha sortit. El tema dels balls, o sigui, a Tiana, en aquesta franja de 3 dècades que estem parlant, 3 i mitja, quines sardanes han parlat, quins balls s'havien fet? Què recorda, per exemple, Josep Maria, que té el micro aquí? O bueno, quins balls que recorda ell haver fet? O sigui, passo, doble...
Jo els balls que recordo pues, són els mateixos que moltes vegades que et diuen música d'embalat, la música que avui dia és d'embalat, passo dobles, valsos, tangos, etc. El que seria una mica el ball de saló.
I als 70 arriba el rock and roll, els, aquí també Tiana i els
embalats. El rock and roll, el twist i el que sigui també. Era, no, i tant, la música. Però el ball d'embalat sempre havia i tocava el ball d'embalat, això sí. Sí. Jo volia comentar del que havies comentat abans de les festes aquestes de Sant Antoni, Sant Isidre i tal. I torno a parlar de temps més antics encara, cap al 1900 i així, hi ha papers a l'Ajuntament que es demanava permís per muntar l'embalat per Sant Antoni i per un sol dia. O sigui, s'havien muntat l'embalat pel dia de... et parlo ja, de fa més de 100 anys, però muntar l'embalat per un sol dia per la festivitat de Sant Antoni, el que avui seria la festa major petita.
Quina feinada, no?, pels embaladors. Sí, l'Eduard sembla que té també algun altre record, ens vol donar.
Com que això, cada cosa que dius et venen records, jo recordo uns quants noms de les orquestres i dels cantants d'aquella
sí,
època.
Endavant,
la que me recordo era la Cobla Orquestra Meravella. Que l'Orquestra Meravella feien sardanes al migdia, una mica de concert, un vermut concert, trucaven allò al sitio de Zaragoza, una cosa d'aquestes, i a les nits anaven empolainats de blanc amb uns faristols fantàstics, semblava una pel·lícula americana, i feien ball d'embalat. Amb el que per cert que el cantant no li dèiem cantant, li deien el vocalista.
I no per què deia, això?
No ho sé, perquè era el que parlava amb la boca, el que verbalitzava, suposo que era el vocalista, no deien d'això, que acostumava a ser guapet, hi havia hagut algun problema perquè es mirava massa alguna noia de la que ballava allà i el nòvio o el pretendent s'emprenyava i el volia fer baixar de l'estrada. I després recordo que les estrelles dels embalats, així com també sales de festes, hi havia el Bonet de Sant Pedro, que era mallorquí, el Jorge Sepúlveda, que tenia una cara de postguerra fantàstica, un bigotet, etc. I després dels més nostrats era el Ramon Calduc, que fora li deien Calduig, perquè era el Calduc amb CH. El Guardiola és un... Sí, el Josep Guardiola va ser una mica més cap aquí ja.
Ens queden 5 minuts i voldria demanar una dada, que demano que algú aixequi el braç si sap quan va ser, i és quin va ser l'últim any que Tiana va tenir embalat. No sé si algú ho sap o pot més o menys afinar-ho. I mentre pensen en això, els demano que pensin un a un també per acabar, igual que hem començat, amb un últim record, el que vulguin, però bonic, d'embalat. No sé, em vaig declarar a la meva dona a l'embalat de l'any no sé què, o no sé, o recordo ballar de la mà de la meva mare, del meu pare, un record, una fotografia bonica dins de l'embalat de Tiana, així per acabar. Digues, Carme.
Bueno, no, que jo recordava, soc molt, molt balladora sempre, i el que estava dient Eduard, pues es ballava el vals, era típic, el tango, eren coses molt clàssiques, i també hi havia un popurri. El popurri ja anava cap al final, que eren diverses coses, i a tothom agradava molt. I jo com a anècdota, perquè vaig a el que tu estaves fent, recordo molt, més cap aquí ja, cap als finals de l'embalat, que ens vam anar quasi tot el poble o la majoria del poble, que el Cardús, el Carles Cardús, tenia una carrera molt important i va convidar tot el poble que hi anéssim. Vam posar unes pantalles immenses, tots amb la il·lusió que tenia que guanyar. Ens va fer patir aquella nit impressionant perquè va perdre. Va perdre. Va perdre i bueno, i vam anar tots en allà per apoyar-lo, perquè i l'embalat anava dintre continuant, però la gent estava a fora amb la pantalla mirant. Ben. I vinga, vinga, vinga. I les vegades que li dic, noi, aquella nit com ens la vas fer perdre, eh? En broma, en broma.
Molt bé. El Josep Maria Tòfoli, no ho saps, no?
Ho vaig estar mirant, vaig mirar fa un temps, si no me'n recordo, era els anys 90. Els anys 90, ho vaig mirar, em sembla que era el 92 o 93, però ara ho vaig mirar. Però tampoc, si anem purament, els últims anys ja no era embalat. Ja fixa't bé, aquella inflable que va haver-hi, ja eren sucedànios d'embalats que van anar-hi evolucionant amb mig carpes, mig tal, no?
I perquè també es feia molta més cosa al carrer per festa major, i cada cop al carrer...
Sí, bueno, no, però l'embalat era... No, el que parlo tant de que va degenerar aquest embalat primer, que havíem parlat de les antenes de 12 metres, als últims anys que ja eren més carpa, uh-huh. Encara que li dèiem l'embalat, eh?
Sí. En tot Catalunya la decadència dels embalats va ser entre l'any 70 i el 85. L'últim embalat tradicional que es va muntar va ser Parets l'any 1985. Però per què es va produir la decadència dels embalats? Perquè hi van haver uns canvis socials molt importants.
De quin tipus?
Socials, que és la gent ja ballava cada cap de setmana, van aparèixer les discoteques, van aparèixer les sales de ball, les relacions homes-dones, noies, era absolutament diferent, es va produir la liberalització, i aleshores l'importància sociològica brutal, perquè és brutal, jo sempre dic que la meitat de la població catalana surt d'una nit d'embalat, que no va passar res, no passava res, però s'emparaulaven ja futurs matrimonis, sí, que van arribar a la realitat. Doncs això va durar del 1840, diguéssim, al 1860. A partir d'aquí, ja amb l'aperturisme que es deia, va canviar tot, i a més que la gent tenia cotxe, això és molt important, i a l'estiu sí. Se n'anaven, en comptes de quedar-se, se n'anaven. Per tant, la mort dels embalats va ser tècnic, perquè plovia, no aguantava el vent i no sé què, i sociològic, per això, perquè les costums socials van canviar dràsticament. I aleshores ja, i a més pel cost econòmic, es van deixar de contractar embalats.
Molt bé, gràcies Francesc, moltes gràcies. Miquel, quina és aquesta fotografia?
Jo us voldria explicar una anècdota,
favor,
una anècdota bona,
sí.
dels embalats. Bueno, en realitat no era embalat, jo estava en la comissió de festes, i aquell any el senyor Ballús de les Franqueses ens va deixar sense embalat. El vam anar a contractar i resulta que ho sento molt, ja l'he llogat, i ho sento molt, i ja l'he llogat. I doncs nosaltres hem de buscar embalat. I per mediació d'una amistat que jo tenia a Mollerussa, el vaig trucar i em va dir, mira, trobaràs un embalat a Linyola. i vam anar a la comissió de festes, bueno, anàvem quatre, vam anar a Linyola a llogar l'embalat.
Que això és Sagrià o ben lluny, no? És ben a prop,
bueno, de Lleida. Linyola, Linyola està al costat de Mollerussa. Ah. I allà no ens van llogar l'embalat perquè ja també ja el tenien llogat. I llavors vam fer els impossibles, però l'únic que vam trobar va ser un globo. No un embalat, sinó un globo. Va ser l'any del globo.
Quin any parlem, Miquel?
Ostres!
Te'n recordes?
Pues això serà... Pues 85, 86... Sí.
Parlem de Tiana, eh?
Estem parlem de Tiana, sí, sí, sí. El 80, veiem, 86... 86, 86... Por ahí, por ahí.
Aleshores era un embalat petit, no?
Si no, 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 era un globo que ocupava tot, pràcticament quasi tot el camp de futbol. S'aguantàvem amb uns ventiladors que anaven, electroventiladors que anaven donant aire i el globo estava inflat. Però, esclar, es va ploure, com de costum, va marxar la corrent, com de costum, i com que els electroventiladors no funcionaven, es va començar a baixar la teulada del globo i la gent esverada, començar a sortir, començar a disparar. Me recordo que estava en la comissió de festes, el Pere Loscos, el meu germà i jo vam sortir corrents. Allà havia vingut la corrent, però els electroventiladors no es posaven en marxa. Havia saltat el tèrmic. I amb el dit allà empenyant el tèrmic, i vinga el ventilador una altra vegada en marxa i vinga mullant-se perquè plovia i una altra vegada el sostre amunt, però la gent marxava ja esparverada, espantada. Va ser una anècdota molt bona.
Boníssima aquesta anècdota. Sí. L'Antonio, quina fotografia ens deixa així per acabar?
Bueno, no sabia jo que del poble de la meva mare els van orientar per llogar el cèlebre globo. Bueno, Linyola és el poble de la meva mare i el poble dels meus germans, ja no queda cap, és Mollerussa. Bueno, jo estic d'acord amb el senyor arquitecte que quan ha dit que la mobilització de l'embalat va començar a decaure quan la democratització i la motorització del país, quan la gent ja va poder triar entre anar a ballar a la pista de Tiana o a una discoteca i van escollir la discoteca, l'embalat se'n va anar a fer punyetes. Això és clar com l'aigua. I llavors va vindre la segona part. I la segona part va ser que ja no t'exigien el vestit, el traje, ni la corbata. Tothom entrava ja amb texans i això va ser la mort de l'embalat.
Molt bé, moltes gràcies, Antonio. I tanquem amb l'Eduard i alguna anècdota o fotografia que ens vulgui deixar per acabar.
Bueno, ja veig com mires i què estàs buscant. Jo diria que l'anècdota que puc dir és que recordo un ball del Fanalet en què estava emocionadíssim ballant, la noia que li agradava no agradava molt, i anava caient la cera que cremava i que ni te n'adonaves. Suposo que devia tenir les galtes gairebé la mateixa temperatura que aquella la cera del fanalet. Sí.
Com es portava el fanalet, només per curiositat?
Amb una mà, bueno, entre els dos agafaves. Pal, no? Hi havia un pal i les més poderoses agafaven per sobre o per sota la teva mà i si t'agafaven per la teva mà amb el pal, doncs ja et feia certes il·lusions.
Molt bé, doncs... Ah, sí, tenim la dada, doncs la Marta acosta el micròfon al Francesc, que ens donarà aquesta dada molt escueta per acabar.
No, només permeteu-me fer una mica de propaganda. Aquella gent que estigui interessada en el sistema estructural dels embalats, donaré una conferència a la Festa Major de Teià el dia 3 de novembre a la Unió.
Molt bé. I la dada ens la dona en Josep Maria.
L'any 93 encara va haver-hi embalat i posteriorment, si el va haver-hi algun any, era alguna carpa.
Molt bé. Perfecte, doncs perfecta aquesta dada per acabar. Doncs fins aquí aquest programa especial en directe de les narracions vivencials, un programa que hem dedicat a rememorar l'embalat del poble que, com han sentit, durant dècades ha acompanyat la vida de diverses generacions de tianencs i de tianenques, alguns dels quals han estat aquí i han compartit amb nosaltres tota aquesta memòria i tots aquests records. Tornarem amb un nou programa també en directe de narracions vivencials el proper trimestre, a principis de l'any que ve. Fins aleshores, els desitgem que tinguin una molt bona i nostàlgica tarda. Abans, volem explicar-vos que el control tècnic i de so i l'autoria d'aquestes sintonies tan boniques d'embalat que heu sentit han anat a càrrec d'en Sergi Quevedo. Ha conduït aquest programa qui els parla, Alexia Aguilera, i fins molt aviat, Memòria Històrica de Tiana.
taquilla que ens hi retrataran.
Visca l'embalat, visca l'embalat.
Que fugi la quinxalla cap dintre la gent gran.
Visca l'embalat, visca l'embalat.
No estan pas per històries els de la comissió.
Visca l'embalat, visca l'embalat.
Per això diu la pissarra que es reserva amb l'admissió.
Visca l'embalat, visca l'embalat. La la la.
Visca
l'embalat, visca l'embalat.
Que hi ha pares i mares i molta gent com cal.
Visca l'embalat, visca l'embalat.
Les noies ja somien que es casaran aviat.
Visca l'embalat, visca l'embalat.
Durant un vel de nylon i aniran a Montserrat.
Visca l'embalat, visca l'embalat. La la la.
Salada i estem congestionats.
Visca l'embalat, visca l'embalat.
El noi del secretari té els pèls molt delicats.
Visca l'embalat, visca l'embalat.
La Rosa cau en basca i aixafa el seu promès.
Visca l'embalat, visca l'embalat.
L'estiren per les cames i l'han de treure pes.
Visca l'embalat, visca l'embalat. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la
la la la la la la la la la la la la.
L'orquestra ja no bufa i el ball ja s'ha acabat.
Visca l'embalat, visca l'embalat. La la la.